El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Passen 10 minuts del punt de les 11 del matí. Us ho hem explicat des del principi del programa. El coronavirus ha vingut a capgirar-ho tot. Ho ha fet amb la vida de cadascun de nosaltres i ha vingut acompanyat d'una severa crisi econòmica que ha deixat a l'estacada moltes famílies al món, a Catalunya i també a Sabadell. De fet, els serveis socials de l'Ajuntament de Sabadell han detectat un increment del 24% d'usuaris des que va esclatar la pandèmia. Repassem el perfil de persones ateses i els serveis que se'ls pot oferir des de l'administració pública, conversant amb el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Les xifres són colpidores, de cop de puny a la boca de l'estómac, no? Veure un increment d'un 24% d'usuaris, tenen xifres absolutes exactament de quantes persones es tractaria?
Doncs sí, com dius, Mireia, és un increment molt, molt important. De fet, el gruix, això és des de la segona quinzena de març fins a finals de juliol, el gruix d'aquest increment es va produir les primeres setmanes, especialment doncs, el mes d'abril i el mes de maig, on els increments comparats amb la mateixa etapa de l'any passat van arribar a ser del 70% en algun moment. No? En xifres absolutes estem parlant doncs, de gairebé, en algun cas, 4.000 persones més ateses en aquesta etapa doncs, respecte a la mateixa etapa de l'any passat.
4.000 persones, en quines situacions? Entenc que deuen ser molt diverses, però no sé si hi ha algun aspecte en el qual hi ha un gruix més significatiu.
La problemàtica més important que ens hem trobat, diguéssim, gairebé el 40%, al voltant del 50%, és una cosa que ha anat fluctuant, però que s'ha mantingut bastant estable, feia referència doncs, a alimentació i altres necessitats bàsiques, d'acord? I estem parlant doncs, de persones que estaven en ERTOs, que estaven en atur sense cobrar la prestació, que havien esgotat els estalvis o que venien de l'economia submergida, no? I per tant tenien aquesta necessitat de suport, especialment doncs, en les necessitats més bàsiques i sobretot l'alimentació.
Ho comentàvem ara a la part final de la tertúlia, no? Quan tractàvem aquest aspecte, l'economista sabadellenc Joan Saborido deia ahir que de moment només hem vist la punta de l'iceberg del que és aquesta crisi real, que quan desapareguin els expedients de regulació temporal d'ocupació, si ho fan, les conseqüències seran molt més greus i encara afloraran més persones amb necessitats. Això entenc que és una cosa que des de l'Ajuntament els preocupa?
Sí, de fet, és una crisi d'aquestes que no en tenim antecedents. I per tant, l'impacte ha sigut molt més curt en el temps, aquest impacte inicial. Això ha obligat a donar una resposta que fins ara no s'havia vingut donant i ara tenim la incògnita de com evolucionarà. Jo crec que hi ha mesures com els ERTOs o altres tipus de subsidis i prestacions que diferents administracions han fet que han ajudat a que aquesta situació no vagi a pitjor, i això ja és una millora respecte a l'anterior crisi econòmica, però com bé deies, ara hi ha aquesta incògnita de saber què passarà en els propers mesos, com evolucionarà el mercat laboral, com impactarà també, per exemple, tota la qüestió de l'habitatge, no? Que fins ara ha quedat una mica en un segon pla perquè hi ha hagut una sèrie de mesures que han contribuït a reduir l'impacte i, per tant, nosaltres estem fent esforços, doncs, ara que hem passat aquesta primera etapa de la pandèmia, per preparar-nos de cara a aquesta possible segona onada que puguem tenir per poder donar la resposta que les persones necessiten.
Repassem una mica aquestes necessitats. Ho deia vostè mateix, gairebé un 50% en referència a qüestions bàsiques, sobretot alimentació. De fet, és un dels aspectes que més ha cridat l'atenció durant tota aquesta situació per les cues que s'han tornat a veure, per exemple, en alguns llocs doncs, de repartiment d'aliments. El rebost solidari, els àpats han crescut un 32%. La Creu Roja està tenint 650 persones i ens diuen que es reparteixen entre 250 i 300 àpats diaris. Per tant, estem parlant d'un munt de famílies a la ciutat també necessitades en aquesta demanda tan bàsica, no?, com és l'alimentació.
Exacte. Les famílies usuàries del rebost portaven una tendència molt positiva de reducció progressiva cada any de les famílies usuàries. Just abans de la pandèmia estàvem entre les 1.800 i 1.900 famílies i ara estem, és una xifra molt viva, que canvia cada dues setmanes, estem entre les 2.600 i les 2.700 famílies. No hem arribat al pitjor escenari que havíem previst, això també s'ha de dir, perquè nosaltres de cara al març-abril vam fer un escenari, ens vam preparar, diguéssim, per arribar a atendre 3.200 famílies a l'estiu. Per sort no ha sigut així de moment. I per tant, la feina que farem ara serà intentar doncs, que totes aquestes famílies que tenen aquesta necessitat progressivament puguin sortir d'aquest recurs doncs, perquè ja tenen feina o tenen algun altre tipus d'ingressos. Però com deia, si sí, hem hagut de demanar doncs, en aquest cas a Creu Roja, que és una de les entitats del Rebost, que incrementés la seva participació i val a dir també doncs, una mica l'agraïment a tota la gent del Rebost Solidari de la Creu Roja per la gran feina que han fet responent en aquesta situació tan complicada.
Clar, durant un moment de la pandèmia, al principi sobretot, es va traslladar el repartiment d'aliments per targetes alimentàries. Sembla que és el model en el que sempre que es parla de cap on ha de caminar l'atenció és directament en aquestes targetes. Llavors, va sorprendre que de cop i volta es tornés el repartiment a l'ús. No sé si ens pot explicar què va passar en aquest context i si el camí que vol seguir l'Ajuntament és aquest d'anar cap a aquestes targetes, no sé, alimentàries, no?, en aquest cas.
Això va ser un dispositiu d'emergència que vam haver de fer, que va coincidir amb l'etapa més dura del confinament, és a dir, quan hi havia un confinament més estricte i, per tant, quan s'havia de limitar al màxim tot qualsevol tipus de mobilitat i de desplaçaments, i també perquè teníem una situació on hi havia un voluntariat d'algunes entitats del Rebost molt envellit i no ens podíem permetre doncs, el risc de posar-los a primera línia, no? Que això és una qüestió que després amb voluntaris a través del punt de voluntariat hem pogut anar resolent. I per tant va ser aquest dispositiu que vam fer temporal per donar resposta en aquelles etapes, aquelles setmanes més dures doncs, on hi havia un confinament més estricte. És una cosa que nosaltres hem estudiat, intentarem estudiar amb més profunditat l'impacte que ha tingut, perquè sempre és el dubte que tenim si hem d'anar tendint cap a aquest model. Crec que al final caurà pel seu propi pes i això és una cosa que amb la gent del Rebost Solidari fa molt temps que treballem, l'evolució cap al nou model, que no només depèn de nosaltres, perquè també depèn de si la Unió Europea fa un canvi que sembla que començava a apuntar i que en lloc de fer aportacions d'aliments, no, de camions d'aliments, diguéssim, passi a fer aportacions en forma d'ingressos doncs, o de finançament, que llavors sí que ens permetria substituir-ho, perquè no podem ara mateix doncs, llançar i no disposar dels diners que ens arriben de la Unió Europea. Té uns costos afegits que no tenen altres sistemes, però de tota manera sí que podria ser un element molt interessant, doncs, per exemple, fer jugar el comerç local de la ciutat, no? I per tant vincular un sistema que és tan agraït com el Rebost Solidari, que fa tan bona feina a la ciutat, amb el comerç local, amb l'afegit doncs, de dignificar l'atenció a les persones que més ho necessiten.
El camí, però, hauria d'acabar sent aquest. Li dic perquè quan es plantejava el model del Rebost a través del canvi de seu de Sallarès i 10, una mica la línia era aquesta, no? Aquest espai ens permetrà distribuir-lo de manera diferent, ens permetrà doncs, també, recordo que la Mercè Calvet ens ho explicava un dia, no? Disposar d'unes dutxes, disposar d'uns espais diferents, també poder fer un servei diferent del que estem fent ara, i el camí ha de ser aquest, és a dir, el de repensar aquest model d'atenció a l'hora del repartiment dels aliments?
Jo crec que serà un model mixt, és a dir, el model que s'està treballant, com bé deies, que amb la Mercè Calvet ho hem treballat molt també, de la nova seu, ja va en aquesta línia, no? D'oferir un espai molt més digne i que de fet és fer gran el model que existeix al Mercapunt de Marinals, on hi ha un punt de repartiment d'aliments, que és com un supermercat, i després les famílies que van allà al Mercapunt de Marinals també tenen una targeta per comprar producte fresc, doncs en aquest cas el propi mercat, no? Per tant, la part ideal serà aquest model mix, perquè segurament potser no totes les famílies els hi va bé un dels dos sistemes i hem de ser capaços de ser flexibles, no? De tenir diferents respostes en funció de les diferents realitats a les quals donem resposta.
Clar, repassant les dades una mica que arribaven de l'Ajuntament, el que cridava l'atenció és que semblaria doncs, que els mesos més crus de la pandèmia serien els primers, però alhora ens porten dades com que el mes de juliol s'han incrementat en un 22% les atencions respecte de l'any passat. Per tant, sembla que en el mes de juliol tampoc estava la situació millor del que hauria d'haver estat, tenint en compte que ja s'havia obert algunes coses, hi havia gent que havia tornat a treballar, etc.
Exacte. També hem de tenir en compte que habitualment les atencions es redueixen respecte als mesos d'estiu, però sí que és cert que això denota que hi ha un gruix de la població o cert número de persones que segueixen necessitant aquesta atenció per part de serveis socials. No? I per tant, aquí hem de veure quin grup o quantes d'aquestes persones seguiran vinculades a serveis socials per poc o molt temps, o és una cosa molt, molt puntual en relació al que dèiem abans, no? De veure com evoluciona el mercat laboral de cara a l'octubre. També s'ha de dir que, i com a responsable de serveis socials a l'Ajuntament, la feina que s'ha fet per part dels professionals és ingent, no? Perquè tothom, tots hem hagut d'aprendre a treballar telemàticament. Els serveis socials municipals van ser un dels pocs serveis declarats essencials i els vam fer torns, no? Es feien torns presencials i torns virtuals, però es garantia l'atenció, fos presencial o fos virtual. I per tant, doncs aquí també felicitar i agrair la feina dels professionals de serveis socials que han garantit que, malgrat tenir menys eines i estar en una situació diferent, doncs aquest increment de la demanda s'hagi pogut atendre i donar-hi resposta.
Clar, les xifres també diuen que s'ha incrementat en un 27% els infants que es troben en situació de risc. També una de les parts més crues, no?, veure infants en aquesta situació.
Sí, i sobretot el que costava més era fer aquesta part de la detecció. El fet de no poder estar presencialment dificultava la detecció. També és cert que moltes vegades les escoles acompanyaven en aquest procés de detecció i el fet de que els infants no estiguessin cada dia allà també dificultava doncs, detectar situacions que a simple vista o conversant amb l'infant es podien detectar. No? I el cert és que, vaja, aquí doncs, tots els professionals d'infància han fet una gran feina perquè no és fàcil treballar aquestes qüestions i això denota doncs, que hi ha latent un gruix de pobresa infantil i de situacions de vulnerabilitat en la infància molt important i que l'hem de posar sobre la taula. Hem de donar-hi resposta i es necessiten segurament més eines per poder afrontar aquestes situacions. No? I aquí haurem de veure doncs, com evoluciona, en aquest cas dels infants que han estat en confinament en aquestes situacions, l'impacte que té doncs, a mig i llarg termini per ells.
Clar, i en aquest sentit, què s'està fent? És a dir, quins mecanismes s'estan fent per fer front a aquesta situació, especialment en el cas dels infants?
Per part de l'Ajuntament hi ha hagut aquesta part doncs, de reforçar l'atenció i el seguiment proactiu dels casos de més risc i més vulnerabilitat durant tota l'etapa del confinament, ja deia, doncs, adaptant-nos a les eines que en aquell moment teníem. I hem fet un esforç, en aquest cas, durant l'estiu, perquè era un moment on era un estiu que no era normal, però hem intentat que fos el més normal possible. No? I en aquest sentit, doncs, amb tot l'augment d'aportacions que hem fet a nivell de prestacions per la participació en casals d'estiu i després pel que fa als infants dels centres oberts, que són els que estan en situació de més vulnerabilitat, una acció que fins ara no es feia, que era garantir l'alimentació durant el mes de juliol. Per tant, tots els infants, al voltant de 340 que assisteixen als centres oberts, durant el mes de juliol tenien garantit un àpat al dia a través d'una targeta amb una de l'Ajuntament i després els que també ho feien durant l'agost també tenien l'àpat. No? I per tant, hem intentat fer aquest reforç per assegurar que totes aquestes situacions de vulnerabilitat per part nostra es podien afrontar. Donàvem eines també a les famílies perquè poguessin doncs, cobrir les necessitats i després fer aquest procés de detecció amb el qual les entitats que gestionen els centres oberts ens han acompanyat i ens han donat molt de suport.
Pel que fa a les beques menjador, una altra de les qüestions que venen sempre relacionades amb l'inici de curs, n'hi haurà més a Sabadell. El Consell Comarcal parlarà d'un increment d'un 11% arreu del Vallès Occidental. No sé quina és la xifra a Sabadell.
Sí, és possible que augmenti la demanda. El curs passat es van aprovar unes 5.100 sol·licituds i aquest curs se n'han aprovat unes 5.700. Són dades tot just d'ara i per tant que encara poden variar perquè pot ser que hi hagi doncs, famílies que demanin la beca més endavant. No? Però sí que es denota un increment considerable. I aquí nosaltres també tenim els dubtes de com s'afrontarà aquesta situació si altres confinaments o hi ha aïllaments selectius de grups o de centres escolars, que és una qüestió que no ha quedat resolta i com ja saps, tota la gestió de les beques menjador i de les targetes moneder ha sigut força complicada.
Beques també entenc per ajudes de material escolar, també són habituals aquest any, entenc que van també en aquest PAC, no?
Sí, ja van sortir abans de vacances. I també és en la mateixa línia doncs, de garantir el material escolar als infants més vulnerables. I per altra banda, Educació també estava treballant en la línia de comprar més material informàtic, doncs, tablets i portàtils, per garantir que aquells alumnes que haguessin de connectar-se des de casa ho poguessin fer.
Em parlava d'habitatge. És una altra de les qüestions complicades, el tema de l'habitatge. En aquest sentit, què s'està fent i quina és la situació actual?
Doncs en matèria d'habitatge, jo crec que, al contrari que l'anterior crisi, ara mateix no veiem l'impacte real, perquè hi ha hagut una sèrie de mesures, com per exemple les moratòries en les hipoteques i els lloguers, una sèrie d'ajuts al lloguer, crèdits per pagar deutes i lloguer, i les moratòries en els desnonaments, que han amortiguat l'impacte real. I per tant, ara mateix no ho veiem, ho veurem en els propers mesos, així que aquestes mesures finalitzin, i sobretot així que aquestes situacions de persones que han perdut ingressos les porti a no poder pagar, per exemple, una hipoteca o un lloguer. En aquest sentit, nosaltres hem obert dues línies per donar-hi suport. Per una banda, una línia específica de 300.000 euros d'ajuts per pagar el lloguer a través de prestacions i per tant evitar que les famílies arribin a la situació de fer impagaments. I per altra banda, hem avançat la creació d'una unitat d'intervenció en risc de pèrdua d'habitatge en matèria d'acció social. Són 7-8 treballadors i treballadores socials que el que fem és intentar doncs, reforçar aquesta tasca preventiva i reforçar l'acompanyament a les famílies que es puguin trobar en situació de risc, perquè en el moment en què hi ha una data fixa de llançament és molt més difícil treballar i actuar que no pas quan podem actuar des del principi.
S'està treballant en 660 casos on es veu risc greu de desnonament.
Sí, aquí molts casos d'aquests són casos que venen derivats doncs de dins del mateix servei. Vull dir que aquí encara hem de veure quants d'aquests casos són nous i, com deia, l'increment real en matèria d'habitatge vindrà en els propers mesos.
I en aquest sentit, com hi pot ajudar la llei que aprovava ahir el Parlament de Catalunya?
Encara estan per veure els efectes que pugui tenir. Jo sóc molt prudent i fins i tot una mica escèptic no, dels efectes que pugui tenir, sobretot perquè hi ha una sèrie d'articles que el Consell de Garanties Estatutàries ja ha dit que no s'ajusten a l'Estatut d'Autonomia i que són anticonstitucionals i, per tant, hem de veure si aquesta llei té recorregut o no. En aquest sentit ja es pot desplegar. Nosaltres, doncs, ara a nivell de l'Ajuntament l'estudiarem, mirarem quins són els mecanismes que s'han d'aplicar des de l'Ajuntament. El que passa és que jo entenc que no només és la contenció de rendes del lloguer, sinó que s'han de fer altres mesures com doncs, el que feia, la línia d'ajuts al lloguer o la construcció de més habitatge per augmentar l'oferta.
La llei parla de 60 municipis que quedarien afectats, 60 municipis de més de 20.000 habitants que es consideren en situació de risc. Entre aquests hi figura la ciutat de Sabadell?
Sí, són les ciutats que estan...
Tota sencera o només algunes zones?
Tota sencera. El que passa és que hem d'analitzar-la, ja dic, detingudament doncs, amb els juristes del Servei d'Habitatge, per veure exactament quin serà l'impacte i com l'haurem de desenvolupar per part de l'Ajuntament. I ja ho deia, moltes certes reticències de veure si realment serà efectiva, perquè això és una cosa que la competència per legislar-la està a nivell de l'Estat.
Doncs Eloi Cortés, regidor d'Acció Social i Habitatge, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio i haver-nos ajudat a analitzar totes aquestes dades que de ben segur portaran a que l'haguem de tornar a entrevistar algun altre dia per veure com evoluciona aquesta pandèmia des de l'àmbit també dels serveis socials. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
A la vostra disposició sempre. Moltes gràcies.